Benvinguts a l'informatiu de la Cala ERTV d'aquest dijous 11 d'octubre. Avui comencem l'informatiu local parlant de la Diada de l'Arrossejat i el Peix de la Llotja de l'Ametlla de Mar, que tindrà lloc aquest diumenge 14 d'octubre. Aquest diumenge 14 d'octubre tindrà lloc a l'Ametlla de Mar la 28a edició de la Diada de l'Arrossejat i el Peix de l'Ametlla, una jornada gastronòmica totalment renovada. La Diada tindrà lloc a l'espai portuari adjunt al Centre d'Interpretació de la Pesca i començarà a partir de les 10 del matí. La Diada de l'Arrossejat enguany s'emmarca en la primera quinzena gastronòmica de l'Arrossejat i del Peix de la Llotja de l'Ametlla de Mar, que tindrà lloc del 12 al 31 d'octubre. Per tant, el restaurant els membres del Club de la Gastronomia a la Cala oferiran durant aquests dies diversos menús on l'arrossejat i el peix de la Cala són els protagonistes. La primera de les novetats de la Diada d'aquest any és la data de l'organització, que s'ha traslladat de la tercera setmana d'agost a meitats d'octubre. L'objectiu, segons l'Àrea Municipal de Turisme, és contribuir a la desestacionalització turística. D'altra banda, es manté el tradicional concurs d'arrossejat per a cuiners amateurs, en el que es preveu que hi participin 46 cuiners, els quals optaran a 6 primers premis de mestres arrossejaires de 150 euros cadascun. Les degustacions d'arròs a l'estil dels pescadors, l'olor a brou de peix i el tipisme mariner seran, com sempre, els protagonistes principals d'aquesta diada. Aquest any s'incorpora el peix com a element de promoció amb la col·laboració de la Cofraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar i el Club de la Gastronomia. Els visitants de la diada podran gaudir de degustacions de peix i és que amb un tiquet de 5 euros s'inclourà la degustació d'arrossejat, dues de peix i dues de cava. Enguany es promocionaran en algunes marques de cava a l'espai de la Diada de l'Arrossejat. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Sí, és evident que aquí tenim un objectiu clau, que és promocionar l'activitat econòmica, l'activitat turística, l'activitat gastronòmica de la Cala, i això és el camí a seguir, que en aquest cas, amb el Club Gastronòmic, amb els restauradors i amb la Cofradia de Pescadors, i per tant amb complicitat de tots els implicats, doncs farem que la Cala pugui ser un referent gastronòmic, un referent de la tradició i de la innovació arreu del país i per tant també a les nostres terres.
Escoltem també Joan Llambric, president de la Cofraria de Pescadors.
Sí, però, bueno, ja és el que ens van demanar i sobretot el peix, que és el que estem exposant, que és el que tenim de portar a la gent que vagi coneixent el peix de l'Ametlla. Jo crec que en turisme, pues perquè la gent vulgui saber el que és el peix de la Cala i que sàpiga la classe de peix que hi ha aquí a l'Ametlla, que pot ser molta gent que no sap el peix que tenim. I tenim varietats de tot.
Pere Escobedo, del restaurant Bella Cala, membre del Club de la Gastronomia.
L'objectiu del nostre club és potenciar la gastronomia de l'Ametlla, la gastronomia lligada amb la cofradia d'aquí de l'Ametlla. Tot el peix que gastem és de l'Ametlla i ho fem constar, i és el que volem que ho faci constar tothom. Potenciar això i dir que som un club obert a baixes i a altes, sempre n'hi haurà, que som un club jove però que estem aprenent molt ràpidament gràcies a Turisme, que ens està apoyant molt.
L'organització de tallers sobre peix i arròs per als nens i nenes al Centre d'Interpretació, una actuació castellera dels xiquets del Serrallo i els castellers de Vilafranca i una trobada de cotxes antics seran les altres novetats que incorpora la Diada de l'Arrossejat i el Peix a la Cala. I continuem amb informació local. La recuperació de la tonyina roja pot permetre un augment de les captures. Des del grup Balfegó es subratlla que els resultats confirmen les seves observacions i investigacions. La recuperació de la població de tonyina roja al Mediterrani i l'Atlàntic Est evitarà que el proper any es prolongui la política de reducció de captures de l'espècie adoptada l'any 2003. Una reducció provocada per la sobreexplotació de l'espècie i que ha estat imparable als últims anys. De les 32.000 tones permeses aquells anys fins a les 12.900 tones al 2011. Aquesta és la principal conclusió de l'informe 2012 del Comitè Permanent d'Investigació i Estadístiques de l'ICAT, organisme internacional que gestiona aquest recurs pesquer. Després de la mitja veda de l'estiu i l'obertura de la Caça Major al setembre, aquest diumenge 14 d'octubre s'obre la temporada de caça general, que afecta principalment el conill i la perdiu. La manca de pluja, segons Albert Bouzas, nou president de la Societat de Caça de la Cala, podria afectar a ambdues espècies. Tot i que en el cas de la perdiu, des de la societat s'han anat omplint les bases d'aigua que hi ha esteses al llarg del coto i podria haver afavorit el benestar dels animals i, per tant, de la reproducció. Escoltem Albert Bouzas, president de la Societat de Caça de la Cala.
Respecte al conill, les previsions de moment no són massa bones. Ha hagut molta seca, el fet que fa que hi hagi poca herba i les conilles crien poc, i enguany doncs, la veritat és que no tenim massa bones perspectives pel que respecta al conill. En canvi, sí que, doncs, bueno, sí que estem una miqueta més animats perquè fa la perdiu, perquè doncs, bueno, sembla ser que han criat bé. Tot i que ha hagut seca, ens hem preocupat de ficar aigua a les bases i a les piques que tenim escampades pel coto, i bueno, això ha fet que la perdiu hagi criat bastant bé.
Recordem que la perdiu es podrà caçar fins al primer diumenge de gener i el conill fins al primer diumenge de febrer, tot i que des de la Societat de Caça es reserva el dret de poder avançar el tancament del període de caça en funció de l'estat de les espècies. Des d'aquest mes d'octubre s'ha renovat la junta de la societat amb Albert Bouzas al capdavant. La Societat de Caça La Cala compta amb prop de 220 caçadors. I després del bloc d'informació local, continuem amb informacions vinculades a les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre són el territori català amb més risc d'exclusió social. Les Terres de l'Ebre presenten el major risc d'exclusió social de tot el país, amb un índex del 36,8% segons l'enquesta 2011 de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, que es va presentar ahir. Aquest percentatge respon a la taxa que no només té en compte la pobresa econòmica, sinó altres aspectes com la privació material severa o llars amb una intensitat de treball molt baixa. Segueix a les Terres de l'Ebre el Camp de Tarragona amb un 28,1%, les comarques gironines amb un 25,6%, Ponent, al Pirineu i Aran, 22%, l'àmbit metropolità de Barcelona, un 18,6%, i les comarques centrals, un 16,9%, que és on hi ha una situació millor. Al conjunt de Catalunya, aquest índex se situa en el 29,5% per sobre del d'Espanya i el conjunt de la Unió Europea. L'enquesta també es fixa en aspectes concrets, com el fet que un 40,2% de la població catalana viu en llars on no es pot fer front a una despesa imprevista de cost igual o superior a 750 euros amb els seus propis recursos i que el 39,1% tampoc no es pot permetre anar de vacances almenys una setmana a l'any. Esquerra Republicana també vol que la retirada dels llots tòxics de l'embassament de Flix comenci el més aviat possible. La Federació d'Esquerra a l'Ebre també s'ha posicionat davant la polèmica sobre la idoneïtat que Aquamet iniciï la retirada dels llots tòxics de l'embassament de Flix abans d'acabar les obres del pla de restitució. El president de la Federació a l'Ebre, Gervasi Aspa, s'ha mostrat satisfet perquè es tingui previst començar l'extracció dels llots a finals d'aquest any i que no hi hagi més retards, i ha lamentat el trist paper que, al seu parer, està fent el conseller del Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder. Aspa també s'ha mostrat crític amb el convergent Ferran Bel, a qui li ha demanat que parli en nom de Tortosa, però no de totes les Terres de l'Ebre. I al Montsià, l'Ajuntament d'Amposta, primera agència de col·locació pública de l'Ebre. L'Ajuntament d'Amposta disposa de l'autorització per part del Servei d'Ocupació de Catalunya per actuar com a agència de col·locació, de manera que ha esdevingut la primera agència de col·locació pública de les Terres de l'Ebre i la tercera de la comarca del Montsià, tenint en compte que les altres dues són entitats privades. Les agències de col·locació són entitats que realitzen un servei d'intermediació entre les persones que busquen feina i les empreses que volen incorporar recursos humans. L'Ajuntament d'Amposta, com a agència de col·locació, treballarà en col·laboració amb el Servei Públic d'Ocupació, el SOC, i el CEPE, Servei Públic d'Empleo. A la vegada, també s'oferiran serveis d'orientació laboral, de millora de les competències bàsiques, tècniques, professionals i transversals de les persones aturades. I i d'Amposta Sant Jaume d'Enveja, on alliberen un nou contingent de 27 tortugues de l'estany a la llacuna de l'Alfacada per apuntalar la seva reintroducció. Un nou grup de 27 tortugues d'estany neda des d'aquest dimecres al matí per les aigües de la llacuna de l'Alfacada, arran d'una operació de reintroducció de l'espècie en aquest espai dins el projecte Life Delta Lagoon. Es tracta del segon contingent alliberat durant els últims 6 mesos en aquest espai amb l'objectiu d'establir-hi una població estable. Els seguiments per ràdio han indicat que bona part dels exemplars alliberats a l'abril han trobat el seu hàbitat a l'Alfacada. Per millorar l'efectivitat d'aquest procediment, els tècnics han equipat aquest cop les tortugues amb transmissors més potents que han de permetre rebre la senyal des de punts amb major profunditat d'aigua. I estem a continuació dels esports. I com fem habitualment els divendres, però en aquest cas ho fem avui dijous, ja que demà és festiu, repassem les jornades futbolístiques d'aquest cap de setmana. Comencem amb el primer equip, que jugarà diumenge a les 4 de la tarda aquí contra el Sant Jaume d'Enveja. El juvenil A jugarà dissabte a les 5:30 a l'Aldea contra la Unió Esportiva Aldeana. El juvenil B jugarà dissabte a les 6:45 contra el club de futbol roquetenc a Roquetes. Pel que fa al cadet, jugarà dissabte a les 12 del migdia a casa contra el rapitenca B. L'infantil jugarà dissabte a les 10 contra el club de futbol l'Ampolla. L'Alevi A, diumenge, jugarà a les 11 a casa contra la Unió Deportiva Jesús i Maria. L'Alevi ve diumenge a les 10 contra el Sant Jaume d'Enveja a Sant Jaume, i l'Alevi C jugarà dissabte a les 10:30 a casa contra la Unió Esportiva Campredó. És moment ara de repassar els titulars. Diada de l'arrossejat i el peix de la llotja de l'Ametlla de Mar. El 14 d'octubre la Cala acollirà aquesta tradicional i renovada jornada gastronòmica que s'emmarca en la primera quinzena gastronòmica de l'arrossejat i del peix de la llotja de l'Ametlla de Mar, que tindrà lloc del 12 al 31 d'octubre. La diada tindrà lloc al voltant del Centre d'Interpretació de la Pesca a partir de les 10 del matí. La recuperació de la tonyina roja pot permetre un augment de les captures. El grup Balfegó subratlla que els resultats confirmen les seves observacions i investigacions. I encara a l'Ametlla de Mar, la sequera podria afectar la temporada de caça a partir del proper diumenge 14 d'octubre sobre la temporada de caça al conill i la perdiu. Des de la Societat de Caça a la Cala es tem que la sequera dels darrers mesos pugui condicionar el nombre d'exemplars. A les Terres de l'Ebre són el territori català amb més risc d'exclusió social. El 40,2% de les llars catalanes no poden fer front a una despesa imprevista de 750 euros amb els seus propis recursos. Esquerra Republicana també vol que la retirada dels llots tòxics de l'embassament de Flix comenci el més aviat possible. L'Ajuntament d'Amposta, primera agència de col·locació pública de l'Ebre. I en medi ambient, alliberen un nou contingent de 27 tortugues d'estany a la llacuna de l'Alfacada per apuntalar la seva reintroducció. En l'àmbit esportiu hem repassat els partits que tindran lloc aquest cap de setmana. Recordem que el primer equip jugarà diumenge a les 4 de la tarda a casa contra el Sant Jaume d'Enveja. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dijous 11 d'octubre. Al control de so ens ha acompanyat Francesc Callau i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.